Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem a la curiosa del dia. Cap on ens portes avui, Neus?
Mira, és que fa dies que ho tenia i ara avui us ho explicaré. Ja fa dies o setmanes es va parlar d'aquesta trobada de l'Endurance, d'aquell vaixell de l'expedició del senyor Shackleton, que va acabar com... Bueno, l'expedició va acabar com el Rosari de l'Aurora. Ells, per sort, van sobreviure, però va ser tota una història que, bé, tenia la seva... Bueno, tenia la seva, valgui la redundància, història al darrere. I us he portat la història del senyor Shackleton per... Bueno, perquè ens, ara sí sentim a parlar del vaixell i segurament en sentirem més coses i ens explicaran, etc. Doncs perquè sapiguéssim una mica qui era aquest senyor i què va passar amb aquesta expedició que a dia d'avui continua sent encara mítica al seu moment. Per tant, avui farem una viatge en el temps, eh? I ens n'anirem cap al 1800 i pico, eh?
Una mica lluny,
una mica enrere,
eh?
Sí, una mica enrere. Hem de dir que el senyor Ernest Shackleton ja somiava de petit en ser la primera persona que trepitjaria el misteriós continent blanc que és l'Antàrtida. Tenia la seva obsessió que hi volia ser. Per això, i tot i que el seu pare, que volia que estudiés medicina, ell va començar a tirar cap a la part de navegació, eh? I va començar a participar en travessies comercials cap a Àsia, cap a Amèrica, per agafar alta mar i per, bueno, agafar també experiència en vaixell. Va tenir tants coneixements sobre el mar, perquè de fet des de ben jove aquí va anar, que el 1898, quan només tenia 24 anys, ja el van ascendir a capità.
Carai.
Això ja al seu moment
d'això
tenia
diuen,
el seu mèrit.
Aquest noi promet.
Exacte, aquest noi prometia. El 1900, mentre estava de permís a Londres perquè ell anava amunt i avall amb els vaixells, li va arribar la seva oportunitat, perquè el capità Robert Falcon Scott estava organitzant una expedició nacional antàrtica. En Shackleton, quan se'n va enterar, el va escriure i quatre dies més tard es va presentar allà persona per parlar amb tots els oficials de l'expedició, perquè ell volia anar al Pol Sud, sí o sí, i home, ara tinc l'oportunitat de fer-ho, no? Va aconseguir entrar a l'expedició i juntament amb el senyor, amb el capità Scott, ell allà no va entrar com a capità, evidentment va entrar dintre de la tripulació, però van entrar i van agafar aquesta, és una coneguda expedició que es va dir Discovery, el Discovery, però no van arribar al lloc. És a dir, a meitat de viatge li va agafar, ara no sé amb la traducció en català, l'escorbuto.
Sí.
Doncs va caure molt malalt i, clar, fins al punt que patien que morís, i l'Scott va dir, tu, cap a casa, vaixell i cap a casa. Total, que el pobre que havia aconseguit arribar a l'expedició, anar a la seva ansiada Antàrtida, doncs es va posar malalt i va haver de tornar cap a casa. Però ell va dir, jo això ho tinc aquí al cap i tard o d'hora hi tornaré.
Ho faré.
Sí, sí, de manera que el 1907, que això van ser 7 anys després d'aquesta primera experiència, se'n va anar cap a la Real Societat Geogràfica de Londres per demanar-los suport i el patrocini del rei per poder fer un viatge cap allà, no? Ell ho tenia en ment que volia anar-hi. Bé, ell va explicar en un article que va fer també en aquesta associació una mica el seu objectiu. Ell volia arribar al Pol Sud geogràfic i al Pol Sud magnètic, que no és ben bé el mateix, i per això havia anat a la Real Societat Geogràfica, perquè volia que l'acompanyessin tres geòlegs per poder doncs, fer també tota una part d'exploració científica en la seva missió. Ell tenia el suport de la Real Societat Geogràfica, també va haver-hi una indústria que va patrocinar, perquè, clar, valia molts diners, eh? Agafar un vaixell i vinga, i més no eren 3 dies, que anaven a poc a poc. Total, que van agafar un vaixell que es deia Nimrod, i el gener de 1908, doncs bé, va començar a arribar cap a aquesta zona. Però el vaixell va quedar encallat al gel, perquè, clar, és que, a més, allà era un dels principals problemes, estem parlant del 1900, principi 1900, no hi havia tampoc els vaixells que hi ha ara, els trencagels grossos, etc. Els vaixells eren d'una altra manera.
Clar.
I, bueno, arribar, clar, la gruixudària de gel també era més gran que la que tenim ara, que s'està degelant tot plegat. Tot el que, quan van arribar a la que s'anomena la Bahia de les Balenes, la capa de gel que era molt gruixuda i els icebergs que anaven a la deriva no els van deixar passar. Llavors el vaixell anava cada vegada en un estat més lamentable i ell va decidir desviem-nos, esperarem una mica més a veure si les condicions milloren cap a la primavera. Clar, tot això passava mesos, eh? I després tornarem a agafar aquesta ruta. Desviem-nos vol dir no tornem enrere, eh? Sinó que es van desviar cap a unes illes que hi havia allà. A la primavera van tornar a intentar-ho, però hi havia... El seu vaixell no era l'únic que estava fent aquesta mena de travessia. Hi havia un altre vaixell, liderat per un altre capità, que també estaven anant cap al pol sud magnètic. Aquells hi van arribar i ells no hi van arribar, perquè l'escassa visibilitat que tenien en aquell moment, els problemes que van tenir amb el vaixell, amb el gel, etc., van fer que, tot i que van aguantar, perquè, clar, era tossut, aquest home, era molt tossut.
Ja ho veig.
Van arribar gairebé a punt de congelar-se, sense gaire menjar, perquè, clar, ja vinc a aguantar, que això ja ho aconseguirem. Total, que el gener del 1909 van dir, girem cua i tornem, perquè no arribarem. Havien arribat el més lluny possible, però no havien arribat fins al punt que ells volien.
Però l'altre sí.
L'altre sí, perquè anava al pol sud magnètic. Hi havia el geogràfic i el magnètic. Mm-hmm. L'altre anava al magnètic i va fer una altra ruta i va arribar, i ells no. Total, que... Arribem ja al 1913, això va ser el 9, que va tirar enrere i va tornar cap a casa, però ell encara ho tenia aquí. Són aquelles coses que
sí, era tossut. Tenia treball i banya.
Era tossut. Llavors, al 1913 ja era Sir Ernest Shackleton.
Sí.
Ja tenia la seva popularitat com a explorador, perquè ja havia fet diferents, més o menys èxit, però com a mínim era dels que sortia i se'n anava a explorar, i va dir, tornaré a l'Antàrtida, i tornaré. I el que faré serà que hi aniré, la travessaré a peu, és a dir, no només hi arribaré, sinó que faré una travessia després a peu per arribar fins al punt, perquè evidentment amb el vaixell tampoc podies arribar fins a tot arreu, no? Això volia dir que havien de fer una travessia de 3.300 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Aquella època, estem parlant del 1913, Bé, ell el que volia era agafar un equip format per geòlegs i també experts en glaciers, glaciòlegs o no sé ben bé com es diuen, perquè estudiessin també la formació del gel, les muntanyes, tot el que hi havia, i també estudiar i fer observacions magnètiques. És veritat que ell, tot i que ho tenia entre banya i banya, tenia un interès científic també per poder fer aquest tipus d'expedicions. Tot el que a mitjans del 1913 va començar a preparar el viatge. I passat mig any va fer pública i va posar un anunci al diari per buscar la tripulació.
Ja.
I el seu anunci deia: es busquen homes per viatge perillós. Sou baix, fred extrem, llargs mesos de completa foscor, perill constant, no s'assegura el retorn en vida. Honor i reconeixement en cas d'èxit. Això era el que...
Home. Qui avisa no és traïdor, no, que diuen?
Aquí no pots tenir després reclamacions,
Clar, perquè ja sabies on anaves.
Perquè...
El que passa és que es va presentar algú o què?
Doncs espera. Tot Londres va començar a comentar l'anunci entre els que deien que valent i els que deien està sonat.
Clar.
O sigui, aquest home... Però hem d'entendre el context. Estem al 1913, punt del 14. Corrien temps de guerra, Primera Guerra Mundial. A Europa hi havia moltes tensions entre les diferents nacions. Es deia que Gran Bretanya, tard o d'hora, entraria a la Primera Guerra Mundial. Total, després del dia que va publicar l'anunci, va rebre més de 5.000 sol·licituds.
Caram.
Més de 5.000?
I no hi havia correu electrònic.
No hi havia. No. I d'aquests 5.000, en va escollir 27. Perquè anessin a la seva missió. També suposo que hi havia gent que pensava, ens aniran al front, me'n vaig amb una expedició científica, que per molt que faci fred, potser serà millor que no haver d'anar a la guerra amb tot el que hi havia. Total, que clar, ell va fundar una companyia, va fundar tota una companyia per poder anar cap allà i per poder finançar també l'expedició, perquè clar, allò valia molts diners. Es va posar en contacte amb un fotògraf australià molt conegut que ja havia participat en una missió anterior que havia fet, I va dir, doncs vinga, marxem. A l'agost de 1914, just el dia en què va esclatar la Primera Guerra Mundial, l'Endurance, que és el vaixell que ara han trobat...
Se'n va anar
del port anglès de Plymouth amb una tripulació de 27 homes i 68 gossos.
Gossos?
Clar, penseu que anaven a peu. És a dir, després un cop arribessin al lloc, que deixessin el vaixell, havien d'anar amb gossos i trineus per fer tota la travessia a peu.
Clar.
Per això van marxar amb 68 gossos i 27 homes.
Que devien ser huskies i aquest
clar,
tipus
aquest
de gossos.
Clar, aquest tipus de gossos per estirar trineus. Se'n van anar fins a Buenos Aires, d'allà cap a la isla Geòrgia del Sud, on els hi feia un mal temps i van haver d'estar un mes esperant. Que tu ja t'ho has dit, mira, un mes. Però clar, tot això és de mantenir la tripulació, el vaixell l'has de mantenir.
No, i tant.
Etcètera. El desembre tornen a marxar, després de que va millorar el temps. Anaven bastant lents, perquè hi havia molts blocs de gel, havien d'anar variant les rutes sobre la marxa, etc. També havien de dir que, clar, no hi havia els sistemes tècnics que tenim ara, els navegadors GPS, etc., sinó que allà s'anaven trobant...
Anaven a mirar les estrelles.
Exacte. Total, que a principi de 1915, ja portaven un any, navegant, van arribar al que se'n diu la Terra de Cots, que és un altre, són una mena de penya-segats molt grans, de fins a 20 metres d'alçada, coberts totalment de gel, que no podien desembarcar allà, no els hi anava bé. Llavors, clar, van anar avançant diferents setmanes fins que van veure que no, si no podien atracar el vaixell, no tenien punt per poder entrar. Llavors, clar, entre el fred que feia i tot plegat, van veure que la cosa acabaria malament, perquè no acabaven de trobar lloc. Finalment, Shackleton va dir, mira, van trobar un de mena de lloc, però que no era l'adient, i van dir, amarrem aquí i baixem, perquè és que no anirem bé. I tant no en van anar bé que un cop van desembarcar, el vaixell es va enfonsar.
Oh,
és a dir,
caram.
Es va quedar allà on estava. És a dir, va estar atrapat al gel 281 dies fins que es va enfonsar. I és on te l'han trobat ara. Què va passar? Ells van baixar, tota la tripulació va baixar sobre el gel que hi havia a la zona.
Sí.
I clar, aquells 28 homes, 27 i ell, i els gossos van establir un campament petit allà on havia acabat d'enfonsar-se el vaixell. Li van dir campament Oceà.
Sí.
No sé, suposo que no van ser molt originals.
Però tenien coses per fer un campament, aquesta gent. Van tenir temps a treure tot?
Van, sí, perquè va estar 200 dies atrapat. O sigui, la nau va estar 200 dies al gel, eh?
No desmantelles el vaixell, vols dir que ets una mica gandul, eh?
No, va estar-hi mesos allà fins que es va enfonsar, però aquella ja no es podia treure d'allà. Van veure que no podrien tornar. Clar, ull, que no tenies un satèl·lit allà per trucar i dir, veniu-me a buscar, eh? Total, que llavors van fer, van muntar campament i van dir, bueno, doncs escolta, anirem, agafarem caminant i mirarem d'avançar per on fos. Però el problema és que, primer, que anaven arrossegant els bots que van poder salvar del naufragi, perquè també deien, escolta, si podem anar a algun lloc, perquè s'haurà de demanar ajuda un moment o altre.
Clar,
allò pesava molt. O sigui, arrossegar tot allò feia que anessin super lents. Aleshores, va dir en Shackleton, vale, doncs saps què podem fer? Ens posem, però t'imagina tot això amb aquelles condicions. Ens posem en una massa de gel grossa, una placa d'aquestes, i que els corrents ens portin a veure cap on ens porta, perquè, clar, potser així avançarem, perquè si no, no. Llavors, clar, van estar amb aquella placa de gel,
mare
que era
meva,
com una barca.
Jo només estic pensant
i creuant els dits que no sortís el sol.
Exacte. Què és el que va passar? Perquè llavors arriba la primavera del 1916, que encara estan allà, i comença a fragmentar-se el gel, perquè, clar, puja la temperatura. I llavors van dir, no, pugem els bots, que sort que els llestament els havien anat arrossegant, pugem els bots, i van anar a robar unes illes que es diuen la Illa Elefant.
Sí.
Jo l'he buscada, clar, són unes illes que, a veure, ara quan parlem d'una illa tots ens imaginem un lloc poblat, amb no sé, no?
Amb palmeres i coses d'aquesta vella, no?
Allò és inhòspit, absolutament, però bueno, com a mínim hi havia terra ferma, és a dir, no anaves donant voltes per l'oceà. Allà van 7 dies de navegació perillosa, perquè, clar, imagina't, vas amb un bot, per allà al mig, allà amb tot el que et va, amb el fred... Total, que llavors van arribar i quan van ser allà, Shackleton va tenir molt clar, perquè si una cosa tenia era que era realista, que allà ningú els aniria a buscar. Primer, que el vaixell ja s'havia enfonsat. Per tant, ni el trobes. Si ve una expedició a veure si els troba, ni veus el vaixell.
Yeah.
Llavors dius, bueno, després ells, amb una illa que no tocava perquè es van deixar arrossegar per les corrents i, per tant, tampoc se'ls hagués buscat allà. I llavors va dir, aquí morirem. Doncs, diu, va agafar dels 27 5 experimentats mariners i els hi va dir als altres, quedeu-vos aquí i nosaltres marxarem a buscar ajuda. Sabien que hi ha una zona de balleners que caçaven balenes a Geòrgia del sud, i diu, vosaltres quedeu-vos aquí esperant-nos, tornaré amb l'ajuda i nosaltres marxarem amb els bots, amb aquests 5 que són més experimentats per poder anar amb el mar, per poder arribar fins allà. Bueno, clar, t'ho imagina't, els altres que es queden allà a l'illa, diuen, bueno, tornarà, si torna.
Clar.
I d'aquí que torni, què fem?
Exacte. Total, que va agafar el bot, se'n van anar i van arribar a Geòrgia del Sud. Van arribar al lloc que volien, vius. Clar, quan van veure civilització se'ls hi va obrir el cel. I finalment, uns mesos més tard, pocs, però uns mesos més tard, va pujar amb un remolcador xilè, que es deia Yelko, i Shackleton va arribar altre cop a la Illa Elefant a veure si encara estaven vius, a buscar-los.
Aquests estaven congelats ja.
Exacte.
No?
Ell diu que quan, a mesura que s'acostava, no, es diuen les cròniques de l'època, que anava com comptant a veure si hi era tothom, si les persones hi eren, i sí senyor, havien sobreviscut 105 dies a la illa, tots els que es van quedar allà, que era tota la seva tripulació, i els van poder rescatar i van poder tornar, no? Bueno. D'aquí tota la història d'aquesta expedició que té de mítica el fet que sobrevisquessin a totes aquestes condicions, tota la tripulació sencera. El que no parlen gaire, i no sé, és dels gossos, que no sé quin final van tenir, però com el puc imaginar si ens pensem amb la supervivència de tot plegat.
Però bé, més val que no hi aprofundim gaire.
No gaire, però el cas és que és veritat que aquesta expedició no li va reportar cap benefici material, al contrari, mai va perdre bous i esquelles, tampoc va ser cap avançament científic perquè no va acabar arribant a lloc, però el fet de que sobrevisquessin durant perquè van passar 3 anys entre que havien sortit i van tornar, clar, va ser un triomf enorme i que va comptar com una gesta, no?, que després aquest senyor, doncs, en fi, va tenir el seu reconeixement. Però, què passa? Tot això té un cost personal. T'ho imagineu-vos una personalitat com Shackleton, algú que tenia allò aquí al cap, que havia d'arribar, que tota la vida havia volgut, i que passes una experiència com aquesta, quan va tornar a Anglaterra, a mitjans de l'any següent, Shackleton estava destrossat, alcoholitzat, arruïnat, etc. I va tornar a convocar els tripulants de l'Endurance.
Una altra vegada,
sí senyor, per tornar al gel antàrtic. Però va aconseguir que li diguessin que sí, imagina't, sí. I el 1921 va sortir de Londres amb el vaixell, però quan va arribar a Rio de Janeiro va patir un atac cardíac i no es va poder recuperar i finalment va acabar morint. Vull dir que la cosa va ser bastant...
Està bé, no? Perquè té la seva part de tragicomèdia, no?
Has de pensar que la seva vídua... no sé si això cadascú ho interpreti com vulgui, però va preferir que el seu cos es quedés a Geòrgia del Sur amb els balleners noruecs on hi havia anat a parar la primera vegada, etc. El van enterrar allà.
Va quedar congelat.
Va quedar mort perquè va tenir un atac de cor, un infart.
Quan has dit lo de Rio de Janeiro, dic que potser li va agradar tant Rio de Janeiro que es va quedar allà. Diu, per què he d'anar a passar fred jo ara per descobrir una cosa que potser ni la descobriré mai a la meva vida?
Però escolta, això és una trama digna d'una pel·lícula, d'una superproducció de l'Espil.
Una superproducció, sí, i d'aquesta l'estil Nàufrago.
Sí. Per cert, parlant de produccions interessants, no sé si heu sentit a parlar de la última sèrie de l'Alejandro Amenábar, que es diu La Fortuna, que és una producció entre Espanya i els Estats Units, amb actors de primera línia, tant d'un cantó com de l'altre. Us la recomano especialment, està a Movistar, no sé si la Sandra ho farà, però en qualsevol cas, La Fortuna és una sèrie que va sobre això, sobre la caça de tresors perduts. Per tant, està molt i molt bé, i els interessos que hi ha al voltant, evidentment, per veure qui s'ho queda.
La Fortuna la tens tu de tenir Movistar, que l'has pogut veure. Però nosaltres,
clar... tu també la pots tenir.
O sí, esclar, que no puc tenir de 50, vull dir, escolta'm, la cosa està molt malament.
En fi, avui heu conegut la història d'aquest senyor, que va acabar una mica tràgicament, però vaja, realment és una història...
Molt bé,
èpica, èpica.
Molt interessant, molt interessant. Com es deia aquest senyor, per si algú vol buscar... informació.
Ernest?
Sí.
Shackleton.
Molt bé, molt interessant. Neus, gràcies.
De res.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.